Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Marc Serra. El Versió RAC1, amb la col·laboració de l'Associació Espanyola d'Afectats de Càncer de Pulmó, t'ofereixen aquest espai.
Demà dijous 17 de novembre se celebra el Dia Internacional del Càncer de Pulmó. A Espanya es detecten gairebé 31.000 casos d'aquest tipus de càncer cada any i és el que més morts provoca a nivell mundial. Doncs bé, coincidint amb aquesta jornada, l'Associació Espanyola d'Afectats de Càncer de Pulmó i la Fundació Ricky Rubio han posat en marxa aquesta setmana la campanya Si el meu pulmó parlés. És una iniciativa per conscienciar sobre la necessària implantació del diagnòstic de precisió d'aquesta malaltia. Per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres la senyora Raquel Aranda, que és pacient associada a aquesta associació de la que parlàvem. Raquel, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns què és el diagnòstic de precisió de càncer de pulmó. Per què demaneu que s'inclogui al Sistema Nacional de Salut?
Val, el diagnòstic ho intentaré fer bastant fàcil, perquè ho és. El diagnòstic de precisió és un diagnòstic molecular, que el que fa és accedir a la composició genètica del càncer que patim. Cada càncer és únic, val? I per tant, amb això dona la informació suficient com per accedir a tractaments personalitzats.
Mm-hmm. Perfecte. Per tant, si això es fes així amb tots els malalts de càncer de pulmó, què canviaria, aleshores, amb el tractament de la malaltia?
Doncs, mira, de moment aquest servei no està inclòs en els serveis comuns del Sistema Nacional de Salut. Això genera grans desigualtats, no només entre comunitats, que podria ser més fàcilment comprensible, sinó també entre hospitals d'una mateixa zona. Cal acabar amb aquestes desigualtats perquè el diagnòstic de precisió, com t'he dit, permet classificar-lo, tractar-lo millor, evitar tractaments tòxics que no sempre són efectius i, per tant, ens dona més qualitat de vida i amb una possibilitat més llarga de supervivència.
T'hem presentat com a pacient, és a dir, que tu has passat per tot aquest tràngol. Et van fer aquest tractament o com va anar el teu cas?
Bueno, en el meu cas jo vaig tenir accés al diagnòstic de precisió. Vam fer un estudi molecular de múltiples gens en tumor i en plasma, però els resultats no van indicar que jo tingués cap alteració tractable, cap mutació que es pogués tractar amb medicina personalitzada. És una pena, no tots tenim les característiques com per poder-hi accedir. En el meu cas vam anar a tractaments convencionals, que van ser quimio, ràdio i immuno, i afortunadament doncs amb força èxit de moment.
Mm-hmm. Per tant, encara que no et vas poder beneficiar d'aquest tractament personalitzat, al saber que t'estaven fent el millor tractament possible,
clar,
quina importància va tenir per tu? Perquè al final dius, escolta, sé que faran el millor que puguin per mi.
Sí, clar. Si tu coneixes els detalls del teu càncer, saps que te'l tracten d'una manera perquè no es pot tractar d'una altra. I quan te'l tracten d'una manera, el que estan fent és ajustar-lo, no? O sigui, fer-ne un tractament específic per aquest càncer que tens tu, que sigui, doncs, com t'he dit abans, menys tòxic, a més amb proves molt més innòcues, com pot ser una analítica de sang per fer-te una biòpsia líquida. Clar, més precisió en el diagnòstic és, sens dubte, sinònim de tranquil·litat per al pacient i més possibilitat de supervivència.
Com hem explicat, l'Associació Espanyola d'Afectats de Càncer de Pulmó i la Fundació Ricky Rubio han unit les seves forces justament per destacar que és necessari que s'implanti aquesta medicina personalitzada. Jo no sé si en aquests moments ens estaran escoltant responsables sanitaris, no en tenim ni idea, però si ens estiguessin escoltant, quin missatge els faries arribar?
Vale, vaig a fer una carta als Reis, eh?
Molt bé, exacte.
Primer, els demanaria que fossin més àgils en la implantació del diagnòstic molecular a tot l'Estat. Han de ser conscients que el temps és vital per a les persones que estem afectades de càncer de pulmó. No podem esperar anys, no? El que ens diem uns als altres moltes vegades és cada dia que passes estàs més a prop d'un nou tractament que potser et va bé. Clar, si ho podem diagnosticar precoçment i ho podem diagnosticar amb certesa, molt millor. No cal agilitzar els terminis. Al marge, cal seguir potenciant les campanyes de prevenció, que poden ser doncs, contaminació, alimentació, tabaquisme, vida activa, ajudar a la detecció precoç, que tan bons resultats dona per front d'altres càncers, com el càncer de colon, el de mama, amb uns atacs pulmonars de baixa dosi de radiació en persones que puguin ser persones de risc per al seu tipus de feina, per haver sigut consumidors de tabac a llarg termini. I ja, per acabar, els demanaria que ens tinguessin en compte que les associacions de pacients poguéssim ser interlocutores d'ells al mateix nivell que especialistes sanitaris, perquè volem ser els protagonistes dels processos que ens afecten, dels processos de decisió que ens afecten.
Perfecte.
Una carta llarga, però ens portem molt bé.
Raquel Aranda, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Recordem que la Raquel és pacient associada a l'Associació Espanyola...
Exacte,
la ECAP, que és l'Associació Espanyola d'Afectats de Càncer de Pulmó. Una abraçada. Exacte. I fins aviat. Raquel, gràcies.
Moltes gràcies. Adéu, a vosaltres.
Adéu.
El versió RAC 1, amb la col·laboració de l'Associació Espanyola d'Afectats de Càncer de Pulmó, t'han ofert aquest espai.
L'enigma Arbós, molt disputat. Jo, bueno, clar, a veure, jo t'asseguro que no sé la resposta. Jo no tinc ni idea de quina és l'opció, però la part, diguem-ne, l'humà, jo el descartaria.
Totalment.
Crec que anem cap al tema més animal, eh?
Teníem quatre opcions, us recordem.
Sí.
Que teníem un so d'un nadó i us dèiem de quin nadó era. A veure, recuperem el so.
A veure.
Llavors, això és un nadó. Llavors dèiem opció A, dos panda, opció B, de koala, l'opció
sí.
C, de girafa, o l'opció D, humà. Humà ja l'heu descartat tots. Llavors,
ara serà humà, no?
El Xavier del Tell i tu, Marc, heu dit koala més.
Sí.
Heu tirat més cap a koala.
Sí.
Dos, l'opció correcta és la A, és un panda. Això és un nadó d'os panda, supermono, amb el seu...
Sí. Bueno, supermono, què vols dir?
Home, que són molt
macos.
Són entranyables. Bueno, són petitons,
a veure, manejables. Segurament hi haurà nadons lletjos de panda, o tots són macos.
Tots són macos.
Com els nens petits, que són lletjos de petits.
Hi ha nens petits que sí que són lletjos. No tots, no tots.
Hi ha molts nens petits que són lletjos.
Jo he vist nens acabats de néixer molt macos. El que passa és que n'hi ha que, pobrets... Sí, sí que n'he vist.
Jo, a mi em fan una mica de...
Bueno,
d'angúnia.
N'hi ha, però...
Quan són tan petits, quan acaben de sortir del ventre, vull dir, falta allò, falta una cocció, vull dir, quan amb una setmana més ja la cosa s'arregla.
Són boníssims, home.
Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Què, havies votat alguna opció?
Jo mira el koala.
El koala, també.
Sí, sí.
Doncs és un os panda, penseu que n'hi ha pocs, dos os panda, però ha millorat, és una de les poques espècies que ara n'hi ha més que fa uns anys, s'ha fet plans de recuperació, i n'hi ha uns 2.000 exemplars, 130 en captivitat. Llavors, aquest que sentíem era un nadó en captivitat, que costa molt que es reprodueixin en captivitat, però van aconseguir, aquí teniu, un nadó d'os panda, que els
això, perdoneu,
veterinaris...
Això, perdoneu, però ser una pel·li porno, però tranquil·lament.
Sí, sí.
Si canvies el xip mental, home, perdoneu.
Jo no sé quines pel·lis porno us mires tu.
Escolteu-me. I tant. Home, no em digueu que no.
Sí, després de mi fa una mica de gas de...
Sí, d'heli. S'ha pres heli. La...
Xupant helio i després a gemegar.
La veu és estranya, efectivament.
A mi els ossos panda no m'acaben de caure bé.
Ah, no?
No, perquè crec que són animals que són molt macos de fotografia i de veure, però no són molt carinyosos, tampoc,
Els s'ha vist algun... En general són pacífics, però sí que s'ha vist algun atac a algun cuidador. Mm. I penseu que s'alimenten en un 99% de bambú, eh? Quasi la seva dieta és només de bambú,
bambú,
també,
bambú. No sé,
molt especialitzats.
A la boca s'ho mengen.
El bambú,
home,
sí.
Per on creu que s'ho mengen? Pel cul?
Sí. És que... Marta! Marta, o sigui, és que de veritat. És que és increïble. O sigui, em renyeu a mi i tu acabes de dir una sortida de to tremenda. Ara bambú pel cul, ara aquest és el tema, on estem.
Home, és que ho he trobat.
La pregunta d'avui és clar.
Hi ha gent que ha una canya escardada...
Què?
No es diu això, de la canya escardada...
No segueix.
No sé, no acaba, no. En fi.
Vinga.
Avui hem rebut, canviem de tema...
Sí, sí, no, però això queda cremat, eh?
550...
Això va al teu currículum, eh?
550...
Torna a posar Lujas.
No, ja està. Ja ho he dit, he quedat molt bé.
Entre això i els crits entrenant futbol, avui...
Avui quasi que podria marxar, perquè estic fent un paper lamentable. 553 mails, i d'aquests, 262 l'han encertat. 262 han posat l'opció A, un nadó, dos panda. Per tant, senyor Boigas, un número de l'1 al 262.
226.
Vinga.
Que és la meitat, perquè no renyeu.
Quin és el seu animal preferit?
No, però no és la meitat.
Ah, home, l'oso perezoso.
Moment, que estem aquí. Què diu?
L'oso perezoso. aquell que es mou tan lent...
Sí que té una mica de cara, vostè, també,
sí.
Eh?
Sí, és el meu ídol, jo...
O el formiguer també té cara de vostè.
Sí, però aquest ja treballa massa. Jo me'n refereixo a aquest, que no gasta energia, pràcticament, i suposo que no ha de fer res, ni treballar, ni caçar, ni res. Perquè quasi amb l'energia del primer... de quan va amamentar, ja passa tota la vida. Aquest és el savi. Jo vull arribar a això.
Vol que posin en un zoo, també? Ja posats aquest punt.
Ah, vale.
I que la gent li tiri cacauets i, bueno...
Però amb els ossos perezosos, si
vull estar,
eh? Vale, doncs estaré allà amb ells. Vale? Quan vulgueu. Jo vaig
allà. Vam posar el David Baró en un aquari, amb taurons, a vostè el posarem en un zoo.
Home, el Baró és més burro que jo, eh? Perquè, realment...
Avui el guanyador de l'Enigma Arbós és Claustre... Morrón. Claustre Morrón de Tarragona, que ha posat simplement l'opció A, posa Claustre de Tarragona. Moltíssimes felicitats.
Bravo. Claustre de Tarragona, sí. Li hem donat les xocolates.
Mare de Déu del claustre. Claustre clar. És un nom que
no, el sembla preciós, eh? Però dir-ho així, claustre de Tarragona, doncs és curiós. És curiós. És a veure, expliqui'm això.
Mare de Déu del claustre.
Sí.
Es posen moltes noies de Tarragona com Mare de Déu del Misericordi.
No l'havia sentit mai, eh? Ho trobo bonic, no, però no l'havia sentit mai.
Però aleshores claustre...
És nom
de dona.
No,
mira, ho pots dir d'una altra
manera. Jo pensava que era masculí.
És que no. Ho has masculinitzat.
Jo ho he masculinitzat. He dit... El claustre. Ho ha guanyat el claustre.
No. Això, és que per això ha fet gràcia, perquè has dit el claustre de Tarragona.
El claustre és masculí.
Vaja, que jo sàpigues fins ara es posava les dones. Ara, com que tot va lo loco...
Podríeu dir que heu donat unes rajoles al claustre de Tarragona per acabar de rajolar.
Rajoles de xiclar.
Felicitats a... la claustra, en tot cas. I amb la Míriam Díaz parlarem d'altres qüestions. Qüestions musicals per arrencar. Gràcies, Dani.
Fins demà.
Fins demà.
Sí, és nom de noia, eh?
Sí,
ho verifiquem. Com nom de dona.
No sabem si la Lliga de Mitjans, que és un tema que seguirem de manera apassionada, sí. Recordeu que l'Estadella està participant en RAC1, sí. Un equip està lamentable, que ha rebut 17 gols en 3 partits, però això ja ho arreglarem,
sí.
Que no tenen ni samarretes, estan amb les samarretes de la cursa de RAC1, realment.
Just.
Ja ho arreglarem. No sé si la Lliga de Mitjans té cançó oficial o ha tingut cerimònia inaugural, però a Qatar... No hi ha ningú que els hi canti.
No, mira, l'última que s'ha baixat del carro sembla que és Shakira.
Ai.
Despetxada.
I tant, ho ha destrossat
tot. Una altra despetxada.
Va, calleu, home.
Fixa't que és portada ara mateix de l'avantguàrdia,
sí,
eh?
Sí.
Perilla la participació de Shakira al Mundial.
Sí, perquè ella no ho ha dit oficialment, però el seu entorn doncs, ja està anunciant als mitjans doncs, que finalment ha cedit a les pressions i no hi anirà, perquè es veu que l'allau de seguidors acribillant les crítiques a les xarxes ha sigut bastant important.
Però és que això, disculpa, això ho trobo horrorós. És a dir, tu no hi has d'anar perquè tu no vols anar-hi. És una decisió teva, no perquè et critiquen. Perquè et critiquen no hi vas. Home, tu decideixes si vols anar-hi o no, no perquè tinguis
no, però ella pensa...
uns seguidors a Twitter.
No,
clar,
però ella pensa
però jo
després.
Clar,
claro.
Clar, sí.
No vindrà ningú als concerts.
No li compren discos. No li compren cap
discos. Ves el darrere amb un pack lent, que és la despetxada.
Li han dit que només pensa en els diners i no en els drets humans. Diu una persona que té una fundació, que ha lluitat durant tota la seva carrera amb el tema de les desigualtats.
Si les crítiques tenen raó, però això ho hauria d'haver vist ella, en tot cas.
Però que no tenen artistes allà, que no hi ha cap cantant de les seves.
Ja sap que això que Qatar diuen que vol maquillar la seva imatge i estan buscant cantants internacionals. Però Shakira no és l'única que ha dit que no, eh? Dua Lipa tampoc hi anirà.
Mira, me n'alegro molt, perquè m'agrada molt Dua Lipa.
Animarà el Regne Unit des de casa, ha dit que un país que no respecta els drets de la comunitat LGTBI, doncs que no...
Entre d'altres,
no farà res ella allà. I qui també ha dit que no és Rod Stewart.
Però Rod Stewart està per anar a cantar a Qatar?
Mira,
quina edat té Rod Stewart? A veure si...
Ja,
jo faig gran,
fa poc ha tret un disc de versions, crec, nadalenques. De fet, ha dit aquest cap de setmana al The Times que li van arribar a oferir un milió...
Té 77 anys.
Un milió de dòlars li han arribat a oferir per anar a cantar allà, però ho ha rebutjat perquè no li sembla correcte anar-hi. Per tant, coherent amb els seus ideals. I poc se sap de la llista d'estrelles que actuaran diumenge a la cerimònia. La FIFA es veu que ho porta amb molt secretisme, però sí que hi haurà els membres, per exemple, un dels membres de la boy band BTS i també els autors de la cançó oficial de la que s'ha avançat aquest fragment. ¿Qué tal si me pego lento a tu cutaca? Miente la vuelta cuando el perro ataca. Oro lo que tiene bajo de esa bata. Qué lindo me trata. Cuerpito 60, 90. Él llegó al minuto 90. No lo alquila ni lo pone en venta. Eso es lo que en el barrio...
Fuadede. No hi he entès una paraula del que cantava.
Fuadede, tu me pone perruno.
Però no deia ahir que parlava tan modern, vostè.
Eh?
No, però no se'n recorda que ahir ens deia anar de col·legi i de no sé... No se'n recorda?
Bro,
això no, però... Però una cosa és que parli modern, l'altra cosa és que la cançó no s'entén, que això té tota la raó. Torna-la a posar.
Si va
a
posar aquella cançó... Me pego lento a tu cotaca, miente la vuelta cuando te ataca,
oro es lo que tiene bajo de esa bata. A ver lo que tienes debajo de esa bata.
No! Quina bata.
Però això és l'himne del Mundial, Míriam. Sí,
sí. Es presenta divendres, aquest que canta és Maluma, que també ha cantat, canta juntament amb Nicki Minaj.
Quin era l'himne del Mundial d'Espanya?
Toque, toque.
No, el Mundial d'Espanya.
Del 82.
Del 82.
Sí. Home, la del Passió de Domingo, ara, el de Viva.
Ara. Sí que era el de Viva?
El Mundial Viva!
Bé, han caigut els auriculars. Ara ens posarà la Lujas, això, per comparar.
Doncs aquesta es diu Tuco Taca.
Mira. I ara posem l'altre, a veure com... El baixón. Home, jo, perdoneu, jo em quedo amb Viva, eh? Fa més de Mundial.
Té rima.
Perrea.
Ballarem el sopar de Nadal.
Aquesta que hi va? Què li ha passat?
Trobo que... Des de que jo hi soc, des de dilluns, està desmarxadíssima, eh? Deu ser influència meva.
Esmarxada.
Aquestes coses, quan hi ha el clapés...
No les fa, no les fa.
Ni aquestes coses ni les paraules que diu, eh?
És que el que he dit abans ha sigut... Ens hem quedat...
Demano disculpes perquè realment no està gaire fina. Ara, no m'ha anat...
Ara, pensant-ho...
No sé què m'ha passat.
Però t'has envalentonat molt, eh?
És el que li he dit, prenent una copa amb amics, però clar, aquí fent el programa, vull dir, no ha estat gaire...
Deixa't anar més, home.
Saps què et passa?
Què ha passat?
Que portes el dimoni dins, passa.
A veure. Jo?
Home!
Escolti.
I a la boca,
no.
Home,
no. Però no creu que s'ho mengen. El cul.
Marta! És que això quedarà, eh? Quedarà RAC1, però... pels segles dels segles.
Va, la llista? Hem de dir que també es faran desenes de concerts durant el Mundial. En alguns clubs i hotels doncs, també hi passaran, per exemple, confirmats Black Eyed Peas, J Balvin, Robbie Williams o Jason Derulo, com veieu, tots homes. O, per exemple, es farà...
No hi va Elton John?
No, Elton John no.
L'envien per peces, Elton John, a Qatar.
I també es fa el FIFA Fan Festival, que és en un recinte gratuït per 40.000 persones, on actuaran Saint Paul o, atenció, Omar Montes.
¿Qué me dice, pavo? Una y mil veces
me prometí no volver a caer. Vinga, Cailà, perrea una mica.
Escolta.
Sí, sí, l'Espanyol hi serà el 30 de novembre. Un recinte aquest del FIFA Fan Festival, on, atenció, es podrà beure cervesa, no fora d'aquest perímetre. Serà Budweiser sí o sí, perquè és el patrocinador del Mundial.
I paga,
costarà, atenció, 14 euros mig litre.
Déu-n'hi-do. No els volien amagar, els que bevien, que s'havien d'amagar pels racons a Qatar.
Doncs aquí, només aquí.
Doncs van dir que si tu no podies beure't una cervesa a qualsevol lloc, que t'havies d'amagar com un fumador. Ara trobaran les cantonades bebedors de cervesa i fumadors. La resta és igual, però bebedors de cervesa. En fi, canviem radicalment d'història. Perquè ahir la nit vam tenir un ensurt dels grossos, eh? Al xat del Versió, la gent ja anava a buscar refugis, eh? Després d'hores d'atenció per la mort de dues persones a Polònia per culpa d'un míssil rus, l'OTAN ha descartat que fos un atac preparat per Moscou.
Sí, i això hagués suposat, recordem, l'atac a un territori de l'OTAN i un canvi en aquesta guerra. Les primeres investigacions, però, apunten que el projectil tenia origen a Ucraïna, que podria ser restes d'un míssil destruït per les defenses antiaèries de Kiev. L'OTAN, però, no dona per tancar aquesta crisi ni la investigació. El seu secretari general, Jens Stoltenberg, diu que no és culpa d'Ucraïna i en responsabilitza Moscou.
La nostra investigació preliminar sobre l'incident indica que l'hauria causat un míssil de defensa antiaèria ucraïnès disparat per defensar el territori d'Ucraïna dels bombardejos russos. Però deixeu-me ser clar, no és culpa d'Ucraïna. Rússia en té l'última responsabilitat perquè manté aquesta guerra il·legal contra Ucraïna.
Ara, troba't tu allà buscant d'on és el míssil i depèn de la decisió que prenguis... Doncs a buscar el casco.
Clar, amb aquestes primeres conclusions, Polònia ha descartat invocar l'article 4 del tractat, com va dir ahir, que implicaria obrir consultes amb la resta d'aliats i consensuar una resposta política. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky però insisteix que ha estat Rússia. El Kremlin, que ho ha negat des del principi, considera que Polònia i altres països han tingut una reacció histèrica a la notícia.
Jo crec que és un moment per tornar a recuperar una idea que ens va fer gràcia l'altre dia amb el senyor Boigas, que és l'informatiu Boigas.
Sí, ho tinc preparat.
Li fa il·lusió?
Sí,
ho té
preparat.
A punt, això? Són les notícies en menys d'un minut, però amb el vernís Boigas.
Les porteu 20 minuts per no dir res.
I esperis.
Jo us diré tot el que ha passat avui amb res, un minut i mig.
Digue'l.
Endavant la música. Vinga. Política. El govern català presenta els pressupostos que incomplirà l'any que ve. O sigui, no hi ha notícia. Ecologisme. Davant dels pocs acords que que s'ha arribat a la cimera del clima, decideixen canviar el nom. Ara es dirà la vall del clima. No la cimera, sinó la vall. O directament ja es dirà el precipici del clima. Ciència. Surt amb 3 mesos de retard el coet Artemis de la NASA. O era de Rodalies? Perquè amb aquest retard... Esports! Ucraïna marca un missil en pròpia porta. A veure si remunten a la segona part. El temps. Ja és dimecres. Concretament són les 16 i 22 minuts. Fins aquí les notícies d'avui. Vinga. Fins demà, nois. Adéu, gorros.
No em sembla malament, eh? Bueno, recta final de la cimera contra el canvi climàtic d'Egipte i continuen els estires i arronses per arribar a un acord sobre les energies fòssils. Recordeu que ahir parlàvem amb el Turiel, que ens va dir que el millor que podíem fer és dir, però, no, nois, prou, escolta, deixem-ho aquí, tornem a començar una altra vegada i endavant.
Sí, la presidència de la COP27 ha admès avui que encara han de trobar la manera correcta d'incloure l'acord final, això són eufemismes, de les negociacions, alguns temes conflictius com els dels combustibles fòssils. En tots els esborranys que hi ha hagut fins ara, aquest tema s'ha obviat.
Molt
i recordem
bé.
Que la cimera, en teoria, acaba divendres.
Res, hi ha temps encara.
Una de les persones escollides per fer de facilitadora les negociacions és la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Teresa Rivera.
Molt bé.
Que en les últimes hores no ha estat massa optimista.
Perdona, o sigui, la facilitadora no ho veu clar, tampoc.
No.
Perfecte.
I què està facilitant, si no hem parlat de res de la que és important?
Doncs un eufemisme. Infacilitadora.
Es verdad que es la semana decisiva y madre es verdad que aparentemente todavía hay demasiados asuntos muy importantes en los que no se vislumbra con claridad hacia dónde se pueden decantar las negociaciones, así que no es descartable que efectivamente se extienda algo más del viernes.
És riure per no plorar,
eh? O sigui, realment
estem
més.
Estem en una emergència climàtica mundial i la facilitadora, bueno, jo no la veo muy claro, ja veremos qué pasa, i vinga. COP27 i COP28. I ara fent.
Buenas tardes. Soy Paco Pérez.
Toma, ¿qué tal?
De 400 Pérez Nieto 155. Sí. Bueno, se está viendo clarísimamente que, bueno, ¿qué lecciones van a dar los egiptos teniendo el país como lo tienen?
Bueno, no sé, yo no he estado, pero, bueno...
Sí, bueno, sí, yo no tampoco he estado, pero se está viendo. Se gastan un dineral en el clima, cuando eso se sabe de todo el mundo, que eso no se puede cambiar porque eso siempre ha sido así, cuando llueve, llueve, cuando hace sol, hace sol.
Molt bé, el resum.
Eso no tiene tú ahí, no tiene tú ahí la palanca ni el interruptor para hacerlo.
Sí,
claro. Y eso de Egipto van a dar lecciones cuando tienen las pirámides que se caen a trozo, la escultura que de los faraones que le falta una le falta la nariz, a otra le falta el brazo, que aquello parece un anuncio de una ortopedia. Hombre, por favor, que una cosa, menos clima y más pirámides.
Si las estatuas egipcias, según usted,
se está cayendo,
son l'anunci d'una ortopèdia.
Parece, claro, pobre, están todas que no están bien, ¿entiende? Que le faltan cosillas. Menos clima y más pirámides. Nosotros podíamos hacer, desde aquí lancemos la propuesta de hacer una rehabilitación de las pirámides que quedarían como nuevas. Hombre, claro.
¿Quién es la propuesta? A veure.
La forraríamos con gresite. Ahora que está de oferta la rachola piscina de piscina del Bricomar, que está de oferta.
¿Ah, sí?
Sí, porque están liquidando esto del verano. Y están ahí, hay hasta fin de existencia a mitad de precio. No, el gresite con localizo. Y entonces se mete ahí bien, entonces se coge, se hace un buen escardichado con mortero.
¿Qué?
Un escardichado. Escardichado, tú coges el mortero, el cemento,
sí,
le echa agua para que quede bien liquidillo y con un pincé va haciendo como un bautizo.
Ah, como un gotelé.
Como un gotelé, como un gotelé de mortero, eso se llama el escardichado, eso es una gotilla para que coja después lo que se meta encima ahí, ¿me entiendes? Se mete un buen escardichado a la pirámide. Después se le mete unos buenos regles de mortero para nivelarlo todo bien y se mete un buen mortero. Después se mete mayaté y pegolá.
¿Qué?
Mayaté
es una tela así de fibra vidrio para que quede todo bien, bien atado, ¿me entiendes? Y se le mete pegolán encima, que es un cemento cola buenísimo, que eso para piscina, para agua, para calor, buenas, dilataciones, te lo aguanta toda la mar de bien. Le mete una buena borada plástica con resina epoxi.
Que no hay
para que aguante bien el calor.
¿Pero cuántas capas por tem?
Muchas, hay que darlo bien.
No, claro,
porque
sí,
es que
claro,
hay muchas dilataciones. Con los cambios de temperatura, el desierto es muy traccionero.
Sí. Toca el sol ahí,
toca el sol ahí. Entonces, si no se mete un buen sistema que dilate, eso se va a romper todo. Y después, bueno, puede hacer la pirámide con gresite de unos colores diferentes.
Claro.
Y lo remata ya con unos focos LED solares que venden ahí en el Rico de Po.
Ara el LED, no veieu que es ven molt? Tot és LED, eh?
Sí.
I ara hi ha una moda tremenda de gent que es compra tires LED per posar-les de darrere del televisor. No ho heu vist, això?
També se puede poner.
La gent es posa com unes tires de colors. Que,
comando però, a distància.
Sí, va, un comandament a distància. Com si fos un arbre de Nadal i tu veus la tele i segons el tipus de pel·lícula que estiguis veient o la tira LED canvia de sola. Segons la imatge, doncs, si surt Avatar, que tot és blau, la tira LED es posa blau.
Si una matança, vermell.
Vermell. No, és així, eh? Sí, és així, eh? Sí. Si teniu RAC1, doncs surt vermell i negre, també. I si no, doncs vas amb un comandament a distància i tu vas canviant. Ara això és la moda.
Entonces se ponen unos buenos LED de colores para darle ahí
su
y después unos nomitos con una farola en la mano alrededor de lo que es la pirámide y se jardina con una palmera de plástico que la venden ahí en el Bazar Arpa de Badalona.
¿A dónde?
En el Bazar Arpa de Badalona, ahí en el polígono donde están todos los chinos. Y entonces
vaig anar l'altre dia a un d'aquests de un megastore d'allà a Viladecans.
Sí.
Vaig quedar de cul a terra.
Per què?
És una ciutat.
Gros.
És una ciutat.
Amb una quantitat de producte indefinit, també, una miqueta,
hay
però barrio. Una quantitat de producte...
Ahí, dentro de la tienda hay barrio.
Però què hi havia?
Havies d'agafar l'autobús per anar d'un passadís a l'altre. De tot. Bueno, però ja hi ha la part...
De
tot. Hi ha la part de Nadal, ja.
Amb menjar, aquest,
amb aquells... Compte, perquè vaig veure molt Paranoel que tornen els Paranoels penjats, eh? Em vaig veure d'aquells que són escaladors.
Sí.
Vaig veure que la cosa va fort.
Sembla que deies penjats pel cos.
També podia ser.
Té una cosa. El clima no lo va arreglar, però la piràmide, si lo pone en nuestra mano, sí. Por lo menos va quedar un poco arreglado.
Maquíssimes. Sí. I en esports ja tenim dates per l'esdeveniment esportiu més potent que hi haurà a Barcelona des dels Jocs Olímpics del 92, en principi, després ja veurem. La Copa Amèrica 2024, que aquí no sé com vam quedar, si era la Copa Amèrica, si era la Copa de l'Amèrica... Jo crec que vam quedar que era la Copa de l'Amèrica.
Crec que és la Copa de l'Amèrica de vela, sí.
Començarà el 22 d'agost i durarà 2 mesos.
Sí, fins al 27 d'octubre. Les regates dels aspirants al títol es faran durant el mes de setembre entre el Port Olímpic i l'Hotel Vela. El 12 d'octubre ja arrenca doncs, el que és el concurs pel títol entre el guanyador dels aspirants i el Team New Zealand, que és el campió de l'any de l'edició anterior.
Esto parece una letra de eso de Microsoft Word. Team New Zealand. És la que fem nosotros per la factura.
Team News.
Li pregunta al Marc Serra, que és un altre, diuen les piràmides, ¿me tira el cableado por canaleta o hacer rozas?
Bueno, o sea, es que hay que meterle tubo corrugado.
Tú pechan para...
Tubo corrugado entre el mortero y lo que es el gresite, se mete ahí tubo corrugado porque hay capa suficiente y grueso para meterlo ahí embutido. Y después tiene que meter manguera de 3 cables con toma tierra muy importante la toma tierra ahí, pues si cae un rayo. Y la manguera tiene que ser de color verde, que es la libre, el cable libre de halogenuro, porque ahora si no, con el calor se puede encender aquello todo por
tu. Només faltaria això. Però, tornem a la Copa de l'Amèrica.
Sí, perquè bones notícies pels aficionats és que es podrà veure des de la platja, perquè es farà a 200 metres, i hi haurà pantalles gegants, a més, al moll de la fusta. Barcelona espera treure'n de tot plegat uns 1.000 milions d'euros. Déu-n'hi-do, ho ha dit el director general de l'organització, Grant Dalton, en un acte amb totes les autoritats al Museu Marítim de Barcelona.
Una ciutat s'accelera quan arriba la Copa Amèrica i malgrat que és difícil calcular els diners que aportarà la prova a Barcelona, el que sí que puc dir és que si la ciutat no hagués accelerat les remodelacions que abans comentàvem, els hauria costat més car. Si parlem de tangibles, et puc parlar de la meva experiència en l'edició d'Auckland del 2003. La ciutat de Nova Zelanda es va endur 1.000 milions d'euros.
Aquí hem de donar el número de compte, això, per cobrar això.
Sí, a vostè li donarà.
Ja estaria bé que fos de repartir,
sí,
també.
Mira, les bases...
Bueno, en teoria... Això és un impacte positiu que té la ciutat, sí. I en teoria...
Bueno, hi ha el senyor Dalton, que t'ho diu.
Diners.
El gran dels Dalton. Són uns germans. Hi ha quatre germans.
Sí, sí.
I el gran...
Bona aquesta,
Són quatre germans, un de gran, més petit, més petit.
Sí.
Hi ha un de petit que és dolent com la...
Tots li diuen Dalton. De l'est del Far West.
El Lucky Luke.
Sempre arriba.
No hi havia un gos, també, els Dalton? No, qui tenia el gos?
El Lucky Luke.
El Lucky Luke tenia el gos.
Com es deia aquell gos?
Rantanplan.
Sí, senyor.
No sé per què sé això. No ho sé, no ho sé. Recordo coses estranyes.
Era com un gos tonto.
Però el senyor Grant Dalton és l'organitzador?
Sí, és l'organitzador. A més, el Port Olímpic serà on hi haurà les bases de la Copa de l'Amèrica femenina i la juvenil. Allà estaran els vaixells. Això suposarà accelerar diverses obres al port que ja estaven previstes. 16 actuacions al Port Vell amb una inversió de 55 milions d'euros. Per exemple, la construcció de la Rambla de la Nova Bocana o la instal·lació d'un servei de bus nàutic entre el moll de Drassanes i el de Llevant.
A mi el que em fa gràcia d'això de les Amèriques que dieu...
Copa de l'Amèrica,
sí. Em ve al cap aquell moment divertidíssim de RAC1 que feien quan encara es feien programes bons aquí.
Sí, ara hi ha tot molt, ara.
Que hi havia ara... Tot és crits.
Pot marxar quan vulgui, eh?
Sí. No, no.
Si ja ho sap.
Bueno, estic esperant 15 dies.
Encara són 15 dies, d'acord.
15 dies de marge.
Sí, sí.
Doncs hi feien el Minoria Absolutes.
Sí, ja me'n recordo, sí.
Sí que era bo.
No us recordeu quan hi van donar la Copa Amèrica a la València, que van trucar la Rita Barberà?
Així l'alcaldessa.
Sí, per felicitar-la, fent-se passar pel Jean Clos.
Sí, hòstia.
I elles ho van passar.
S'ho va creure.
Posa-ho, home.
Alcaldia.
Hola, què tal? Bona tarda, sóc Joan Clos, de Barcelona.
Sí.
Voldria veure si és possible parlar amb l'alcaldessa.
Pues un momento, don Joan, un momento, por
favor. Don Joan.
De moment ha colat. Don Joan. Don Joan sol se decina a su padre.
A mi padre.
A veure.
Don Joan Clos.
Tenim la sort, ara o no?
Jo què faig? La tallo abans que la vagi a cagar.
Això genera molts nervis,
La corta.
No. Li corto la frase.
A veure si tenim sort.
Igual estem en una reunió poc important. Com...
Alcalde!
Sí, Rita!
Dime.
Soy Joan, felicidades!
Muchísimas gracias,
felicitats,
Joan.
Home.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Que si tindreu barcos aquí ara, aquests dies, eh?
Muchos días, fenomenal todo.
Te vi por la tele.
Saltando.
Qué contenta estabas, puñetera.
Es que se la ha pasado muy gorda, eh.
Te ha tocado el gordo.
El gordo, ya más. De gran proyección. Però mundial,
sí, per Espanya, tot molt bé, eh?
Muy bien para todos, ya lo verás.
Y el fòrum va ajudar mucho, eh?
Seguro que sí,
Estaves
que sí.
Contenta, poñetera.
Estoy muy contenta. Magullada de abrazos, son felices.
Tienes mejor la voz ya, eh?
Hombre, es que ayer no podía hablar, me la tragué de emoción.
Sí,
me la tragué de emoción ayer.
Sí, sí.
¿Eh? De repente me quedé que me la tragué.
Bueno, pues, oye, Rita, nada más, porque tenía un vacío, digo, voy a llamar a...
Te lo agradezco mucho.
Muchas gracias.
Gracias, Joan.
Adiós.
Que trobo que déu-n'hi-do l'estona que van anar fent, eh?
O sigui, tirar,
allò de tallar en qualsevol moment, bueno, va tardar una estona.
Ho trobo del mal gust.
Me tragué la voz.
Senyor Marcel, no m'esperava jo des de vostè, de veritat.
A què?
Com?
A què?
Què li passa?
què passa?
Per riu o plora? No sé si riu o plora. Oh, meu.
Treure'm això ara, vostè, no m'esperava de vostè, la veritat.
Però per què? Home, què li passa?
Home, bueno, vull dir, mala llet que té... Home, jo vaig tenir una relació molt maca amb ell.
Amb la Rita?
La Rita, però no em doni el nom.
Vam estar a l'hotel, davant de l'hotel on es va morir. Sí.
Però què és aquest disgust?
Però, va mantenir una història d'amor molt maca, vostè ho sap, vostè ho sap, és que vostè ho sap, és que em fot.
Això és la seva manera de plorar, sembla un badall, com un badall mal acabat.
No te'n fotis, home.
Està passant fatal, Marc.
Va ser un amor molt bèstia, un amor molt bèstia. Però... Home, per ella vaig rebutjar a la Judit Mascó, eh?
Ah, sí?
Home, no te'n recordes allò? Passa allò que...
És un altre tipus de dona que m'agrada a mi. És més
no t'agrado jo?
No, és
quina
més
dona, però quina
Barberà,
dona...
Saps? Rita Barberà és un altre tipus...
Què vols dir amb això? Què vols dir amb això?
Una dona més feta i tal.
Home, jo estic molt feta.
Sí, el seu...
Més caràcter.
La seva dona que... Rita Barberà.
Sí.
Què vols dir la Rita Barberà? Per què?
Té aquest puntet, sempre va com una mica alegre, saps? I té el cabell una mica com jo, que no salteja mai, perquè el té encarcarat.
Mira, jo tinc una cosa, jo, perdoneu, però és que jo m'estic emprenyant.
Judit, la vida
és igual, la gent que està aquí, m'és igual, la més, m'estic emprenyant.
Hòstia.
Has vist? Està loca per mi, eh?
Que no sé si riu o plora.
Tampoc. Déu meu, hòstia. De fet, la Rita ho vaig donar tot. No sé, no us he explicat mai, però el 2016,
digue-li.
Quan vaig assabentar que estava allà allotjada a l'hotel de Madrid, davant del Congreso, vaig fer-li enviar a l'habitació una truita de patates i un whisky del meu bar. Però bé, li vaig enviar allà.
Va enviar vostè?
Sí.
Però sap com va acabar la història?
A veure, allà és on va, jo, és on va morir,
molt no? Detalls, molts detalls, és que sempre l'he donat. Jo sempre m'he entregat.
Però està parlant de l'hotel on va morir?
Sí, després...
L'últim àpat que va fer va ser una truita.
Sí, que vaig enviar jo del meu bar. I amb una nota que
dient
que jo estava a baix, un amigo de Barcelona, que ja sabia qui era... i que l'esperava en una habitació i tot plegat, i no, ja no va venir.
No va venir. És que era morta, ella, clar.
Es va morir, va morir.
Sí.
Però bueno, va ser l'últim mapa, que va ser...
Estem envoltats de gent psicòtica, realment per tancar, per tancar.
Sí, sí. T'acompanya, no pesa.
Bueno, canviem de crisi. Una cosa és la crisi del senyor Marcelí, l'altra és la crisi de naixements a l'estat espanyol després de l'estiu. Només han arribat a aquest món, entre cometes només, 28.381 personetes, nens i nenes espanyols, al setembre.
Sí, això vol dir 946 parts al dia de mitjana. Segons les dades que ha publicat avui l'Institut d'Estadística Espanyol, això doncs, representa un mínim històric en un mes de setembre, amb gairebé un 6% menys de naixement respecte al setembre de l'any passat i gairebé un 9% menys que el 2019, que és abans de la pandèmia. Catalunya és entre les comunitats que el descens de natalitat ha superat la mitjana.
És que una criatura val calés,
Però què m'estàs dient?
Val molt calés, una criatura.
No estan naixent catalans?
N'estan naixent
menys
del que tocaria, exacte. Són un 8,45% menys de nens i nenes al setembre. Això sí, superen la Rioja, Canàries, Castella-La Manxa, Navarra i Euskadi, que tenen baixades d'entre un 11 i un 15%. I el tema de les dades de mortalitat, doncs, ha baixat un 1% respecte al setembre de l'any passat i un 5% respecte al 2020, també en plena pandèmia, però es manté un 9% per sobre que abans de la pandèmia.
I surto ja amb aquestes llistes dels morts?
No, com hi ha de sortir? Com va això? Que no entenc.
Noms.
No, és que hi ha moments que no sé... A veure, jo mateix me poso el mirallet sota el nas, perquè hi ha moments que no sé si soc viu o soc mort.
Nosaltres tampoc ho sabem,
És que avui, precisament avui, no em fa mal res. És una cosa duríssima. No em fa mal res. I llavors penses, bueno, si no et fa mal res, senyal que ets mort. Sempre t'ho diu el metge,
Si avui s'ha llevat i està perfecte. Avui, avui podríem dir que està
avui
sense dolor.
No em fa mal res.
Que bé.
Sospitós.
Dèximo. Sí, és la primera cosa que m'ha vingut al pendent.
I què, vull dir, ha mirat al seu voltant, no, ha vist que era a casa?
No, i... jo he vist a casa, he trucat al metge de capçalera i li dic, escolta, que sóc mort. Diu, no ho sé, de moment...
Sembla
si
que no, no?
Si parlem poc o molt alguna cosa, perquè, clar, a veure, per ell tots són peques, perquè me faig això, les analítiques, t'ensenyen, te fan fer analítiques,
sí.
Te posen allà amb aquell nínxol rodant que des endins i...
Sí, endins i fora, sí, sí.
Com se diu allò? Que si, sí, el colesterol, com té el sucre, com té l'àcid úric, que si la transmediterrània, es veu que també mira la
transmediterrània.
Això, sí. Un dia el metge em va tenir la barra, perquè és que a vegades els metges són d'una manera... Sí. Va tenir la barra de dir-me... Jo no sé com encara... No sé com encara no ha petat. Ho va dir,
va dir això,
amb aquestes paraules. Va,
potser se'l vol treure de sobre i no sap com dir-li.
Sí, no sé. Sí. Passa que ara tots són joves i vols que et digui una cosa, gent jove, petó.
Bueno, de seguida parlarem de la sordesa dels joves.
Sí,
no us ho perdeu, sols, perquè sols. Més de 1.000 milions de joves en risc, sí, de sordera, sí, per, sí, utilitzar els auriculars. Tenim molts dubtes sobre quins són els millors auriculars que hem de portar, perquè la gent porta d'aquells petitons.
Allò petit, sí.
I hi ha gent,
sí,
que en porta d'aquests grossos.
Sí.
De seguida en parlarem, però abans la pregunta del dia estava relacionada amb la Copa Amèrica.
Sí.
I de la Copa Amèrica nosaltres avui la redaccions hem anat a les copes que veu guanyar de petits.
Copes, medalles o trofeus que veu guanyar de petits, i, si em permets, començaré amb el Gerard Jiménez del programa.
Ai, que
és que m'ha encantat l'anècdota, perquè diu, a mi en una cursa quan devia tenir 7 o 8 anys va haver-me de recollir el cotxe escombra. I van donar-me un premi per haver arribat l'últim, tot i que vaig arribar pujat a una furgoneta. Diu, més humiliant impossible.
Home, no, sí, lo lògic és que amb el cotxe escombra et fotin a la brossa, ja, directament, perquè l'escombra
no,
i el recollidor...
No, home,
recollidor, el cotxe recollidor i el cotxe escombra, pam.
Perdoni, l'escombra d'oro. Escombra d'or. Això seria un prèmit.
Sí, senyor.
Què
és? Quim Fàbrega diu, vaig quedar segon al Premi Molinet de Pintura.
Ai, com
crec
maco.
Que era l'any 80. I es veu que li van notificar la notícia amb un telegrama. Atenció, perquè li va donar el premi la primera dama de Catalunya, la Ferrusola.
Home!
Oh, en un acte celebrat al Palau Firal de Montjuïc. El Julio News diu, vaig guanyar amb 14 anys la travessia nedant de Llafranc, i diu, és l'absoluta. Diu, els organitzadors van quedar en xoc, perquè, clar, era molt jove. No sabien si donar-me la Copa Gran del guanyador o la infantil. Vaig acabar, pobret, amb un clauer de derbi, gentilesa del senyor Rabassa, que era un dels sponsors, no és broma. La Rosa Navarro diu, a mi em van fer princesa de catecisme. Jo no ho havia sentit.
Princesa de catecisme?
Jo no ho havia sentit mai. Princesa de catecisme. I la Emma Amado,
sí,
que és l'ex Elber Galarga...
I com es diu ara?
Emma Amado. Diu, jo vaig guanyar una copa quan a la fira jugàvem a futbol contra els firaires de Perpinyà. Sempre jugaven els grans, i un any vam jugar els nens a futbol sala. Ells tenien 15-17 i nosaltres 12-13. Vàrem guanyar 7-1 i jo vaig fer 5 gols. Vaig sortir, i posa entre cometes, a ombros. Mm. Salut, macos.
Aquest l'hauríem de fitxar per l'equip de RAC1, home.
Aquest hauria de venir. I el Pedrito diu que va guanyar un accèssit de dibuix i que la seva mare va haver de treballar molt fort per vendre-li que era un premi. Allò de dir, és un premi, és un premi.
Mira, també s'ha escrit el Joan Maria Pou. Diu, vaig guanyar un torneig infantil de petanca per parelles.
Sí, i la Miriam que expliqui lo seu.
Oi tant, què vas guanyar tu?
Ah, jo vaig quedar tercera en un cross escolar, que érem tres participants.
I què et van donar?
Però, escolta, jo molt satisfeta. Una medalla.
Molt bé.
Bueno, molt contenta.
Jo, escolta, marxes de regularitat de la Unió Excursionista de Sabadell. Una copa sempre que hi ha, i una medalleta ben maca.
Però aleshores arribaves dels primers?
Dels primers, sí, sí, perquè la marxa de regularitat és molt complicat, perquè has d'anar passant per torns, per zones, sempre complint uns horaris establerts a cada zona.
Jo havia guanyat molts campionats de gimnàstica esportiva.
Ah, sí? Ai, però que bé.
I d'allò no queda res.
Jo tinc moltes copes.
I de golf alguna copa, també, sí.
Té moltes copes.
Sí?
Robades.
Tu vas, quan fan un campionat, tu vas allà, i sempre el posen sobre la taula, els trofeus estan allà a l'espera. Quan guanya algú, tots s'abracen i tal. Aquell és el moment de robar la... Ningú se n'adona.
Bueno, ara parlarem de sordesa, a veure si...
Eh?
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 Quina gràcia. Míriam, fins demà.
Fins demà.
Versió RAC 1. Si una cosa ha de tenir una companyia de serveis funeraris i assistencials és, sens dubte, compromís humà. Per això, Mémora vetlla perquè la diversitat sigui una tònica en tots els aspectes de l'empresa sense menystenir a ningú per raó de gènere, edat, raça o religió. Durant els últims 7 anys s'hi han incorporat 159 dones augmentant el percentatge dins la plantilla. També hi ha 24 treballadors amb discapacitat i el 83% dels contractes són indefinits. El mateix compromís es trasllada amb els seus clients que gaudeixen d'instal·lacions adaptades per atendre diferents comunitats religioses o d'una guia de celebracions i rituals funeraris coeditada amb la UNESCO. Així mateix, les famílies que trien Mémora han valorat amb una nota mitjana de 9,27 sobre 10 els seus serveis en més de 25.000 enquestes.
A Universitària ja estem de Black Friday. Afegim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i vine fins al 28 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Consulta'n les condicions. Òptica i audiologia universitària per a joves d'un a 100 anys.
Aquest novembre, Línia Directa t'ofereix un preu que aturarà el món de les assegurances. Perquè en temps d'inflació, si et canvies a Línia Directa, t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe i en tindràs una a tot risc a preu de tercers. Ho podran superar? Emporta't el millor al millor preu. Mira directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Vols esperar més? Nosaltres et diem Let's Go! Ja han arribat les setmanes Black de MediaMarkt. Avança't al Black Friday i aconsegueix ara les millors ofertes de l'any. Let's Go! Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Portes mesos amb problemes per agafar el son? Sedaner Sueño de Soria Natural són comprimits de doble acció amb un recobriment de melatonina i extractes de valeriana, rosella de Califòrnia i passiflora. Els principis actius s'alliberen progressivament i ajuden a mantenir un somni de qualitat. Sedaner Sueño de Soria Natural. Experts en cuidar-te.
Maria té una discapacitat visual del 90%. Una feina com a professora d'anglès i un missatge per tots els que jugueu als rasques de l'Orfe.
Well played! O el que és el mateix, ben jugat!
Quan jugues als rasques de l'Orfe, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'Orfe, ben jugant! Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist a tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicenç Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantindre fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Atenció al que us explicarem ara mateix. Quasi un de cada quatre joves que escolten música amb auriculars a un volum elevat i gairebé la meitat dels que van a llocs d'entreteniment sorollosos, com ara bars i discoteques, poden patir algun tipus de sordesa o dany auditiu. Així ho constata una revisió científica publicada a la revista British Medical Journal Global Health. Segons aquest estudi, entre 670 i 1.350 milions d'adolescents i adults joves de tot el món, que és una barbaritat, estan en risc de perdre audició per exposar-se a pràctiques d'escolta insegures. Per parlar d'aquest estudi, saludem el doctor Jacinto García Lorenzo, cap d'otorrinolaringologia de l'Hospital del Mar. Doctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què li sembla aquestes dades?
Bueno, és una, a veure, al final és un tema que tots els otorrinos hi som molt conscients, no? I és que el soroll fa mal a l'audició. Ja ho sabem, tenim dades de fa molts anys d'entorns laborals, no? De feines amb exposició contínua a soroll, que sabem que provoquen pèrdua d'audició, i d'alguna manera intuïem, fins ara que tenim ja dades com d'aquest article, que clar, que l'exposició a soroll amb entorns lúdics també poden produir danys permanents a l'audició.
Jo, doctor, que ho he explicat alguna vegada, vaig anar fa uns anys a Nova York i quan em preguntaven què destacava més de la ciutat, vaig explicar que en aquestes llargues avingudes es veia molta gent, molta, amb auriculars i amb auriculars aquests petitons de botó. Molta gent. Jo diria que el 90% de la gent que circulava. Ara això ja passa aquí, ho veiem a les grans ciutats. Per aquí també ve aquest tipus de problema, que estem connectats auditivament permanentment?
Sí, clar. Al final, el dany a l'audició es provoca per una combinació de temps d'exposició i d'intensitat que rebem sobre les orelles. L'auricular, clar, ens posa la intensitat del so molt a prop i molt directament a l'orella, de manera que, clar, que la intensitat que percebim és més alta. I el fet de que el tinguem connectats tanta estona, doncs, al final, acaba acumulant horaris d'exposició a intensitats sonores més altes.
A veure, parlem d'auriculars. Vostè, és a dir, recomanaria no portar-ne, portar-ne menys. Pel carrer, precisament, crec que el que fem tots, o el que fan alguns, és pujar més el volum, encara. Això com ho veu?
Clar, tots hem vist gent que anem pel carrer i des de fora, no?, que caminem al costat,
oh, i tant,
sentint la música que està escoltant una persona amb auriculars. Aquesta intensitat és segurament excessiva pel que porta aquells auriculars. Clar, la recomanació des del punt de vista mèdic seria reduir al màxim el temps d'ús d'aquests dispositius, el temps que sigui d'alguna manera necessari. I clar, no sé si ara podríem donar una xifra d'hores al dia, però evidentment, quan menor sigui aquesta exposició, sempre millor.
Segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut, les persones, atenció, que escolten música amb auriculars durant 15 minuts a 100 decibels s'exposen al mateix nivell de so que un obrer del sector industrial en una jornada de 8 hores de treball a 85 decibels. Ens ho pot explicar?
Exacte, perquè és això, és aquesta relació entre la intensitat i el temps. És a dir, a soroll de més intensitat, més soroll més fort, menys temps l'orella pot aguantar aquesta intensitat. De manera que és molt lògic. A més, la relació no és, diguéssim, proporcional, no?, sinó que puja molt a partir d'aquest nivell de 80-85 decibels, no?
Clar,
és el que està estimat com a segur, sí.
Però, clar, vostès fan els càlculs amb decibels, però jo, en el meu telèfon, clar, jo el volum puja i baixa. Com ho hem de fer, això?
Clar, això és un problema. De fet, aquest article que vostè mencionava ja deixa intuir algunes de les propostes, no? Hi ha companyies que sí que han incorporat amb els seus dispositius una indicació com a mínim gràfica del nivell d'intensitat sonora que comença a ser perjudicial. No? I alguns dispositius comencen a marcar amb groc un nivell que ja és una mica fort i fins i tot en vermell quan ja és una intensitat que no es recomana, no?
Sí.
Això seria una de les iniciatives que proposa aquesta gent, no? És a dir, que fer més proper i més entenedor el sistema aquest, perquè és evident que nosaltres parlem amb unitats de mesura de so, que a més hi ha diverses unitats, no?, i que es pot fer complexa per l'usuari.
Li anava a dir que tant de bo, perquè seria una manera gràfica de veure-ho, però fet la llei, fet la trampa.
Clar.
Perquè també la majoria de dispositius, Android i iPhone, et diu, bueno, vostè es vol saltar aquesta limitació i mous una miqueta el dit i ja te l'ha saltat.
Clar, evidentment la llibertat individual això no es pot superar, però és el mateix que quan parlem d'entorns, diguéssim, lúdics, que és l'altre vessant que parlava aquest article. Clar, quan estem en una discoteca canvia molt si estem a prop de l'altaveu o si ens posem més allunyats. No? Tampoc tenim a les discoteques indicadors gràfics o visuals del nivell de so que estem suportant, o a un concert o, evidentment, a festivitats populars, no? Perquè en aquest país som molt aficionats a festivitats amb petardos i amb diverses... activitats molt sorolloses.
Eh? Deixi'm preguntar-li per diversos models d'auriculars si vostè hi veu una diferència. Uns són els clàssics, els que ens imaginem tots, els que porten aquesta corona damunt del cap.
I que són grans, que tapen aquests tota grossos, l'orella,
sí.
Eh?
Llavors hi ha els de botó, aquests petitons que ara estan sí. més de moda, i encara n'hi ha uns altres que els oients ens estan formulant aquesta sí. pregunta, que són aquests que s'anomenen de conducció òssia, crec.
Que es col·loquen fora, sí. fora sí. De l'orella, eh? O sigui...
Exacte.
Per la part sí. externa.
I que crec que el so arriba precisament...
Sí, els conec.
Llavors, doni'ns l'opinió de què li semblen aquests models.
Bueno, al final, repeteixo, el que fa l'elació és la intensitat sonora. És veritat que aconseguir una intensitat sonora per uns auriculars de conducció òssia és molt difícil. Perquè quan pugem el volum, no sé si els han provat, però quan es puja molt el volum es comença a notar una vibració que és relativament desagradable.
És veritat.
De manera que aquests auriculars són relativament més segurs perquè no permeten, és a dir, ja no donen aquesta intensitat tan alta. Des del punt de vista dels altres, són igualment d'alguna manera perillosos. De fet, els supraurals, que són aquests que cobreixen per complet l'orella, uh-huh. sempre tenen capacitat de produir més intensitat sonora. No? Els són més grans, tenen, no? diguéssim, altaveus amb més potència i sempre tenen possibilitat de produir més intensitat sonora.
Els que portem ara mateix, que estem bueno, tots sords de la ràdio, sí. efectivament. I aquests petitons de botó?
Bueno, aquest el problema és que fiquen el so molt a dintre d'orella, no? És a dir, que són, ataquen d'alguna manera molt directament a l'orella i entren el so molt a dintre. Però el risc ve del volum al que els portem, sobretot.
Jo el que veig és el que ens comenta el doctor, és a dir que la gent que va pel carrer i fins i tot jo ho experimento al tren, jo sento perfectament l'emissora que escolten els meus companys de vagó.
Ens ho diuen els oients, que diuen que el problema és que segons quins carrers, com per exemple ens ho està posant un altre Marc Serra que ens escriu a través de Twitter, diu si no poses el volum ben alt, amb el soroll dels cotxes no se sent res.
Però això, doctor, no seria una bona pràctica, no? És a dir, anar igualant...
No, exacte, perquè tenim la intensitat del so dels cotxes, que ja és molt alta, i a sobre nosaltres ens afegim una extra dels auriculars.
Pots preguntar una cosa?
Allà hem d'entendre que el que hem de fer és dir, bueno, doncs mentre passo per aquest carrer, potser no afegeixo no, més soroll a la meva pobra orella, que ja està patint prou a lavar els cotxes.
Lo de los auriculares con la reducció de soroll, el noise reduction aquell que apreta un botó i te neutralitza el soroll de fora, això pot ser una bona solució o encara te casca més?
No, això està... A veure, això està molt bé si ens fa baixar el volum al que jo poso els auriculars. D'acord? És a dir, si jo puc treure'm el so de fora i això em fa baixar la intensitat a la que jo poso els meus auriculars, això és fantàstic. D'acord? Yeah. Vale?
Hi ha molta gent, més de les que ens pensem, que no, ara ens ho dirà vostè si això és causa o no dels auriculars, que té xiulets a les orelles, té acúfens. A més, és una, no sé si dir-ne malaltia, que es pot tractar, però no és curable, segons tinc entès. Els acúfens poden venir d'aquestes coses que estem explicant o no?
Bueno, les causes dels acúfens són molt variades, molt diverses, i no es pot parlar de acúfen d'alguna manera com una cosa única, no? Com una alteració única, no? Poden venir de diverses alteracions de l'orella i, evidentment, la recomanació per tothom és que si això apareix de nou, és a dir, en un moment no tenim acúfens i ara ens apareixen, home, s'ha de consultar a l'otorrinolaringòleg perquè s'ha d'explorar aquesta orella, s'ha de veure què està passant, no? Però, efectivament, una de les causes que poden produir l'aparició dels acúfens, els sorolls a les orelles, és la lesió de l'orella interna produïda per soroll. És a dir, si per exposició a sorolls comencem a notar aquests sorolls interns, aquests acúfens, vol dir que probablement ja ens hem fet un mal a l'orella interna, que és important. Mm-hmm. No? Però, sobretot això, que consultar quan apareixen és important.
Doctor, escoltem alguns sons, per exemple aquest. Aquest és el so de gent xiu-xiuejant en una biblioteca. Això són aproximadament uns 25 decibels. Ara un so més fort, aquest. El soroll del trànsit estaria entre 50 i 60 decibels. I ara aquest altre so molt més molest. Un so que ja quan passes pràcticament et tapes les oïdes i serien uns 100 decibels. Quan entrem a la gent jove que va a una discoteca, allò a quants decibels està i si s'haurien de posar alguna protecció a les oïdes, perquè clar, quan passes per unes obres és molt poca estona, passes per allà corrents i te'n vas, la gent que ja està treballant ja porta protecció, però en una discoteca t'hi estàs estona, ens hauríem de posar protecció?
Sí, la veritat és que la recomanació seria que així. De fet, fins i tot músics, és molt comú que els músics, per exemple, de rock, sobretot, per exemple, els que fan la percussió de rock, els bateries, ells toquin dins del concert amb taps, taps especial per reducció de so, perquè, clar, la intensitat sonora que estan sotmesos és molt alta. I, evidentment, seria una bona mesura que la gent que, bueno, entra en aquestes discoteques on la intensitat sonora pot superar a vegades els 120 decibels, que seria el nivell d'un motor d'un avió, clar, que es protegeixi. Necessitaria una manera de no, clar, de no patir tanta... Home, tanta lesió a les orelles.
D'alguna manera han de sortir aquestes dades. És a dir, si són tants milions de joves afectats, és evident que alguna cosa no estem fent. Permeti'm acabar amb un fragment d'una entrevista. Ahir vam viure un moment de ràdio certament curiós amb l'Antonio Junyent, un tiktoker que s'ha fet molt famós fent entrepans. Aquest senyor tenia alguns problemes d'audició i no entenia les nostres preguntes. Llavors, primer, li cridàvem molt fort que no funcionava, però llavors, quan li vam parlar més fluixet, llavors ens va entendre. Escoltem el fragment a veure què ens hi explica.
I eren ganes!
Per què crida?
Perquè em senti... Arengades!
Eh?
Arengades!
No cridi.
Saps què passa? Que jo havia begut molt cava. Ja n'estic molt fet.
Vaig a provar una altra tècnica.
Quina tècnica vols provar ara?
Mira, Antonio.
Sí.
Qui el grava, vostè?
Jo.
Es grava vostè mateix.
Vaig anar al xinus, vaig comprar un peu d'aquells,
sí.
I m'ho faig jo.
Sí.
Ah, collons.
M'ho faig tot solet, a les 6 del matí.